Com tots els dissabtes arriba el moment de parlar de ciència al Via Lliure i en aquesta ocasió ho fem amb el doctor Salvador Massip. Salvador, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Que és metge, científic i escriptor. Ja sabeu que treballa a la Universitat de Leicester amb el seu propi laboratori de recerca sobre el càncer i, en fi, va treballar a Nova York. Sempre expliquem tot el seu currículum perquè ha estat un home que ha investigat molt a fora. Molt. I justament això et dona una certa visió que ens interessa sobre aquesta polèmica, Salvador, que sí. Ha sortit al llarg de la setmana en tots els mitjans de comunicació, sobre no se sap si és dimissió o bé que l'han fet fora. Estic parlant de Juan Carlos Izpisua, el que era el director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, que en un primer moment semblava que ell havia deixat el càrrec perquè no tenia ni suport polític ni suport econòmic, tot i que després vàrem llegir una altra versió de la notícia, que deia que havien preferit demanar-li que marxés d'una manera elegant perquè no havia cobert les expectatives, perquè no estava per aquí el temps que havia d'estar, perquè, per altra banda, tot i no estar per aquí, hi havia massa investigacions que depenien només d'ell. No ho sé, tu t'has llegit totes aquestes informacions, no, Salvador?
Sí, he estat seguint una mica aquest culebron que tenim aquí de científic. Esclar, és difícil de dir fins que no sentim totes les opinions de les dues parts, no? Fins que tinguem tots els detalls.
I ens falta saber la seva versió, és que ell no ha parlat de moment.
De moment no havia dit res, doncs és difícil de dir, però el que sí està clar que sembla que el que esperaven d'ell no s'ha aconseguit. No? Tot això recordeu bé d'aquesta política que va haver-hi a principis de segle, el 2003-2004, de portar gent de fora, grans noms, diguéssim, perquè dirigissin centres a Barcelona. I clar, és molt difícil convèncer aquesta gent que deixin tota la seva feina que tenen als Estats Units quan tenen allà un finançament i una sèrie de coses que aquí difícilment els hi podem oferir. Llavors, clar, el que passava és que el doctor Izpisua no va arribar mai a fer, diguéssim, el pas que s'esperava potser de controlar ben bé i passar tota la seva ciència, diguéssim, aquí a Barcelona i muntar un institut al voltant seu. El que he fet, pel que sembla, pel que els resultats diuen, és que bàsicament controlava tota la feina que feia. En lloc de nodrir un grup i crear un grup de recerca al voltant d'aquest tema, era una mica que estava controlant totes les històries, que funcionava una mica com si fos tot un laboratori seu. Que ja, de veritat, amb això, no ho sé, haurem de veure-ho.
Però tu consideres que és bo fitxar grans estrelles de la ciència com l'Izpisua? És a dir, això serveix per reactivar el sector, per publicar més, perquè la ciència avanci realment?
Jo crec que és una solució a curt termini. Evidentment, al moment que el doctor Izpisua va venir a Barcelona, totes les seves publicacions últimes que trec han sigut de molta qualitat, compten com també com a Barcelona, no? I com de cara al nom queda molt bé. Ara, el que ens interessa més és construir una cosa a llarg termini, i el que ha passat, i és que està clar, no? Doncs que ve cap on li interessa i quan ja deixa d'interessar-li se'n va. És una mica el que passa també si pensem en els fitxatges de futbol, el que li passava al Barça una mica fa uns anys, que contractava una estrella molt bona, estava molt bé i quan se'n detipava pues, se n'anava al Madrid, no? Doncs bé, ja passava amb el Figo i amb el
Però i això passa en altres països? Si al Regne Unit passa això?
Això passa a tot arreu, si t'ofereixen alguna cosa millor. Clar, el que s'ha de fer és construir la ciència des de baix, o sigui, el que has de fer és allò, anar a la pedrera i construir els teus jugadors des de baix i anar-los pujant i anar creixent. Ja està bé portar algú de fora de tant en tant que animi una mica la cosa, però que no pots posar és totes les teves esperances en que una gran estrella de fora s'implicarà a fer créixer la ciència del país, perquè al cap i la fi la majoria d'aquestes grans investigadors van on hi ha els diners, no els interessa massa més que el que fan ells. Hi ha poca relació, diguéssim, amb el lloc on estan.
Volíem començar avui comentant aquesta notícia, però no és el tema principal del dia. Avui parlem d'antibiòtics. Concretament, Salvador, ens vols parlar de l'ús d'antibiòtics en els animals.
Sí, i de la resistència als antibiòtics. És un tema molt interessant, molt important. Hi ha hagut una petita notícia aquesta setmana que podria tenir un cert impacte. A veure, un dels grans problemes mèdics que tenim avui en dia és que hi ha aquests bacteris resistents als antibiòtics. Cada dia apareixen noves resistències i el problema que tenim és que avui en dia no estem creant nous antibiòtics tan ràpid com fèiem abans. No? Ara fa unes dècades s'investigava molt amb antibiòtics i generàvem nous antibiòtics.
I ara per què no s'investiga? Això.
Per una raó molt simple. Si penses les companyies que investiguen els antibiòtics, bàsicament això està en mans de les grans farmacèutiques. Un antibiòtic és un fàrmac que no li és molt rendible, no? Molt rendible. No poden treure molts diners d'un fàrmac com un antibiòtic. Per què? Per això mateix, perquè generen resistències molt ràpidament, aviat deixa de ser útil, la gent normalment se'l pren només durant uns dies, no és una cosa que s'hagi de prendre tota la vida, i clar, per la inversió d'anys i diners que hi representa, les farmacèutiques creuen doncs, que no els hi retorna prou diners. La gran gran diferència entre el segle XIX i el segle XX, a meitats del segle XX sobretot, aquesta gran pujada de l'esperança de vida que vam veure a l'espècie humana va ser, sobretot, gràcies a la resistència, a aconseguir vèncer els bacteris, que era el que ens matava sempre, no? Les infeccions és el que ens mata sempre. Per tant, si tornem a la situació que estàvem abans, que no tenim antibiòtics que ens permeten aturar els bacteris, perdrem molt. I què passa? Clar, doncs que no hi ha els estats, potser els governs no estan invertint prou diners en això, s'està deixant una mica en mans de les privades, que era tradicionalment el que es feia, i en aquests moments doncs, les farmacèutiques no estan interessades en això. Per tant, estem en una situació crítica. Sí, ja fa temps, de fet, els experts estan dient, atenció, que cada cop tenim menys antibiòtics nous i més bacteris.
I per què no reaccionen els governs? No podrien fer una inversió pública en això? És a dir, si els privats no hi veuen negoci, molt bé, però no tot s'ha de mirar en qüestió de negoci.
Efectivament.
S'ha de mirar també, s'ha de prioritzar la salut de la gent.
La salut pública és molt important, i en aquest cas, ara, de fet, des de fa uns anys, s'està començant a girar una mica la truita i tornar a reactivar totes aquestes línies de recerca en antibiòtics que s'han anat una mica doncs, abandonant. Perquè això, perquè tradicionalment era una feina que feia l'empresa privada. El que està passant, doncs, a part d'això de buscar, investigar i fer aquests esforços que dèiem que s'està fent de nou per intentar trobar nous antibiòtics, que és una cosa que serà lenta, com sempre, el que també podem fer és al revés, intentar retardar al màxim l'aparició de les resistències. Com es pot fer això? De fet, ja ho estem fent. Una de la principal manera és no receptar els antibiòtics quan no s'han de donar antibiòtics. Si recordeu, a més, passava molt sovint, per exemple, quan eres petit, que tenies un refredat...
A la mínima, antibiòtic. No, ara ja s'ho miren, els pediatres, per exemple, escolta, diuen no. Si no està, o sigui, esperem que avanci i quan estiguin molt clars els símptomes, aleshores sí. Si
clar,
no, res.
Perquè molts dels refredats són virus i els virus no responen als antibiòtics. Per tant, abans podies anar a la farmàcia tu mateix i donaven els antibiòtics directament. Ara s'ha de fer amb recepta i tot això. Per tant, això ja és un primer pas bastant important. El segon és que una altra cosa que es feia molt abans era doncs donem-li l'antibiòtic més fort que existeix i això segur que ho mata tot, no?
Sí, fatal.
Clar, perquè el que estàs fent és creant resistències contra el teu millor antibiòtic. El que has de fer és intentar donar el que serveix per cada bacteri en concret i no el més fort ja per defecte.
Sí, però això aleshores... A veure, si això es feia abans, els que haurien de generar resistència als antibiòtics serien els adults, i en canvi hi ha nens que tenen també resistència, no? No?
El que genera resistència són els bacteris mateixos. Per tant, aquest bacteri pot infectar tant un adult com una
nen. No depèn dels antibiòtics que t'hagis pres abans, diria.
Exactament, depèn dels virus que funcionin. Tu pots haver fet la teva vida i portar-te molt bé, no prendre antibiòtics quan no toca i fer una vida molt sana en aquest sentit, que si hi ha un bacteri d'aquests resistents donant voltes i et cau a tu, doncs malament.
Pifiada.
Hi ha un altre tema important, que és que es creu, i ja fa experts que diuen que fa molt temps que diuen això, que una part important de la resistència és culpa del sector agrícola. És a dir, als animals se'ls dona molts antibiòtics. I això segurament n'heu sentit parlar. Fins al punt doncs, que a llocs com, per exemple, els Estats Units, que fan servir molt aquesta tècnica...
Però això no està controlat?
Està controlat, però no tant com us penseu. Com deia, als Estats Units, el 70% dels antibiòtics que es donen al país els donen als animals. O sigui, està controlat, però se'n donen moltíssims, molt més dels que s'haurien de donar.
Això als Estats Units?
Als Estats Units. Cada país, evidentment, té les seves lleis, però tornem a estar al mateix. Si surt un bacteri resistent als Estats Units i ve cap aquí, doncs malament. O sigui, recordeu el que va passar amb la grip del 2009? Va començar a Mèxic i en dos dies la teníem aquí. Això només cal que aquests bacteris comencin a escampar-se i estem tots en el mateix problema. Per tant, s'ha de buscar una política global sobre què fem amb els antibiòtics i els animals.
I què és el que ha passat aquesta setmana, que tu dius que pot generar un petit canvi?
Hi ha hagut un petit canvi, sí, no és una gran cosa, però és el primer pas, perquè sempre hi ha hagut moltes pressions del sector agrícola perquè això no es toqués, perquè en teoria els antibiòtics que es donen als animals són perquè els fan créixer més, millor, sense malalties, més sans. Clar, des d'aquest punt de vista els interessa molt al sector agrícola doncs, de tenir disposició a aquests antibiòtics. El que ha fet la Food and Drug Administration, que és l'agència del govern americà que s'encarrega de controlar fàrmacs i tot això, ha fet un pas important per reconèixer que els antibiòtics podrien tenir un efecte dolent en els humans, que és la teoria que fa temps que roda. El que diuen és que a partir d'ara els fabricants d'antibiòtics, que s'usen en humans i també es donen en animals,
sí,
hauran de posar l'etiqueta, no podran posar l'etiqueta, o sigui, al revés, que serveixen per millorar el creixement dels animals.
A veure, els fabricants no podran posar l'etiqueta que serveix... Tu creus que per això deixaran d'utilitzar-ho?
Quina tonteria, oi? Que sembla una grandíssima tonteria.
És que jo no veig que això generi cap canvi. Encara que no ho posi a l'etiqueta, si els agricultors, per llei...
Ho saben, sí.
Els agricultors, no, perdó, els ramaders... tenen accés a aquests medicaments i està regulat per llei i els poden fer servir perquè els seus animals estiguin més sans.
Per molt que digui l'etiqueta,
per molt que no ho especifiqui, els continuaran utilitzant, no?
Però aquí ve la cosa que és curiosa. Perquè als Estats Units, si l'etiqueta no ho diu, segons les lleis americanes, això vol dir que el ramader no pot anar a la botiga i comprar els antibiòtics ell mateix. Els haurà de rebre a través d'una recepta del veterinari. I el veterinari estan ja instruïts perquè no receptin això si, a menys que els animals estiguin realment malalts o tinguin un risc important de ser malalts. O sigui, amb el truquet aquest de canviar l'etiqueta, que sembla, com tu dius, una cosa totalment estúpida, perquè qui més dona que ho digui l'etiqueta o no, el que fan és que per llei, llavors...
Hagi de passar per un veterinari.
Exacte, i fan que sigui molt més restringit l'accés als antibiòtics.
Però i obliguen, aleshores, o sigui, les marques estan obligades a treure... aquesta indicació en els envasos o no?
No, ben bé, no estan obligades. Se'ls suggereix que ho facin.
Ui, però... Aleshores, ja està. Si bueno, és un suggeriment i no és una obligació, ningú no ho traurà.
Sí, sí, no, perquè la majoria d'empreses que fabriquen antibiòtics estan d'acord amb això i s'han posat a favor d'aquesta llei. Per tant, hi ha el suport de les empreses farmacèutiques. O sigui, és veritat, o sigui, la crítica que dius tu, hi ha hagut crítics que també l'han dit, no? O sigui, alguns diuen que si no és obligatori...
És
no
que només
res.
Que n'hi hagi uns quants que no ho facin, això els afavorirà molt. És a dir, els ramaders només Clar. Compraran aquells medicaments que els permeti anar-los a comprar sense haver de passar per un veterinari. Ja tenim aquí la guerra oberta, saps què vull dir?
Efectivament. Això pot ser que no serveixi per res, pot ser que serveixi una mica, pot ser que generi una guerra, però, si més no, vol dir que el govern de menys dels Estats Units, que és una mica el que marca el ritme d'aquestes coses, s'està movent i està reconeixent que, escolta, aquí hi ha un problema gros, que si no fem alguna cosa tindrem problemes tots. Per tant, crec que és un pas positiu, veurem si realment un impacte o no, però, si més no, estem anant en la direcció adequada.
Doncs vinga, molt interessant. Anem a les notícies dels últims 15 dies, va.
Número 4. El nombre d'amics que tenim tendeix a ser constant al llarg de la vida.
Es manté.
Sí, és curiós això, oi? A veure, és un estudi molt, molt interessant que han fet uns científics de Finlàndia, de fet, que diuen això, que naturalment al llarg de la vida canviem d'amics constantment, no? Però el que no canvia és el número d'amics. Podem canviar les persones, però més o menys quedem estables, cada persona té un número de referència estable d'amics.
Quin és aquest número?
Depèn de cadascú.
Depèn de cadascú. Però parles d'amics, a veure, de quin tipus d'amistats? D'amistats d'aquelles bones, diríem? Mm. De les més essencials o amics i coneguts?
De totes. O sigui, el que hi hauria és que cadascú tindria doncs, un cert número d'amics d'aquests bons que dius,
sí.
Uns amics mig i un de coneguts. O sigui, dirien que tens, doncs, potser tens dos amics de l'ànima i els tindràs tota la vida, tindràs dos amics, encara que no siguin els mateixos, sempre tindràs com a número dos. Grans amics.
Ah, quina gràcia.
I potser 10 de mitjans.
I com han comprovat això?
A veure, això ve d'un estudi que han fet amb estudiants britànics, de fet, han fet a Anglaterra. Eren joves d'entre 17 i 19 anys i el que feien era que els hi donaven gratis un telèfon durant 18 mesos. I els hi pagaven doncs, els 500 minuts de trucades al mes i tots els SMS que volguessin. Això va començar a l'estudi. Tots aquests estudiants eren 24 i vivien tots en la mateixa ciutat. Van seguir l'estudi al llarg d'aquest any i mig i al llarg d'aquest temps, doncs, per l'edat, molts se'n van anar a estudiar a universitats fora del lloc. O sigui, el fet que canviessin de ciutat vol dir també que van canviar bastant d'amics. Llavors, clar, el que tenien era accés a totes les seves trucades i la durada de les trucades i la gent a qui trucaven. I els hi van demanar a la gent que sortia a la seva llista de telèfons diguessin quin eren els que consideraven millors amics, el que deies tu abans, no? Quin eren els superamics,
sí.
Els mig i els que, mira. Llavors el que van veure és que fins i tot amb la gent que canviava de ciutat, el que veien és que es mantenia el número d'amics aquests que deien bons, es mantenia igual, i els mitjans també. O sigui,
canviar de cercle d'amistats, no? Perquè havien canviat de ciutat, el nombre es mantenia intacte.
Efectivament. Per exemple, deien que els tres amics principals, encara que canviessin els noms, sempre rebien el 50% de les trucades. És a dir, sempre hi havia doncs, tres amics que eren els, diguéssim, en aquest cas, els que rebien la majoria de la comunicació. O sigui, clar, calculaven que tu et comuniques més amb els que són millors amics, no? En teoria és una mica proporcional amb això. Doncs, per tant, la conclusió és això, que tendim a buscar un número concret de relacions d'una intensitat concreta, no? Cadascú serien potser dos, tres, un, però encara que canviïn les persones, el número seguiria bastant igual al llarg del temps.
Està molt bé. Vinga, anem a una altra.
Número 3. Descobreixen que una hormona pot contrarrestar els efectes del cànnabis.
A veure, explica'ns.
Això és un estudi que s'ha publicat a la revista Science, un estudi bastant maco, bastant gros, amb una hormona anomenada pregnenolona, que és una hormona que fins ara no se sabia massa bé què feia. Se sap que era precursora d'altres hormones, o sigui que es podia transformar en altres hormones, però ella mateixa no s'havia vist massa bé què feia. Doncs el que van veure, doncs, que van donar a fer un experiment en marihuana, amb ratolins,
sí.
I van veure doncs, que el que passava és que de cop i volta el cervell generava una quantitat bastant important d'aquesta hormona, d'aquesta pregnenolona. I van pensar, carai, què passa aquí, no? I el que vam veure, doncs, és que aquesta hormona que estava fent era inhibir l'efecte normal que normalment té el cànnabis a les neurones, no? Aquest efecte de, doncs, els efectes neurològics que normalment dona. I el que creuen, doncs, és que és un mecanisme intern que tenim al cervell que ens permet protegir contra els efectes que pot tenir aquesta droga. Ho han vist també en humans, també. Han vist que en humans també podria ser així, però encara s'ha de mirar.
Però això, a mida que vas consumint més, se'n genera menys de pregnenolona?
Molt possiblement,
perquè,
això
sí,
és una bona pregunta.
Clar, tu parles d'una hormona que ens protegeix. Uh-huh. Home, si fumes molta marihuana...
No hi ha hormona que t'ho pari.
Em sembla que això acaba, perquè, escolta, això està demostrat que si fumes molta acaba tenint un efecte, no?
I com més fumes, doncs més. És molt possible que, no ho hem mirat, però és molt possible que el que dius tu sigui cert. Ara pensa, doncs, això, que si tenim un fàrmac que en teoria és capaç d'aturar els efectes del cànnabis, això vol dir que podríem, inclús com, si tenim pastilles, diguéssim, de pregnenolona, doncs sí, donar-les, doncs, per fer baixar el subidon, diguéssim, de la droga, o inclús per tractament, no? Per fer servir com a tractament de les persones que estan enganxades.
Però la gent, si li baixa el subidon, igual aleshores no voldrà fumar,
sí,
no?
Doncs,
o sigui, clar, si es baixen els efectes, si baixen tots els efectes, els que fumen diran, doncs jo, escolta, no me la prenc aquesta hormona, perquè jo el que vull tenir són els efectes, justament.
Clar, bueno, evidentment, hauria de ser algú que vulgui desenganxar-se, no? Però això s'usa molt, per exemple, hi ha un fàrmac similar amb l'alcohol, no? Que fa que, doncs, l'alcohol no funcioni tan bé, els efectes de l'alcohol. Una persona que vol desenganxar-se, que té ganes de deixar-ho,
en aquest cas, realment, sí,
prens,
que funcionaria,
clar,
molt bé,
Efectivament.
Molt interessant. Va, anem a una altra.
Número 2. S'ha descobert una molècula que fa que el greix cremi calories.
Salvador, surten tantes notícies relacionades amb... S'ha descobert la hormona... A veure, lluites contra l'obesitat... És que surten moltes notícies,
sí,
d'aquestes. I al final veus que tampoc...
No.
A veure, ningú no troba la solució màgica contra aquest
moment,
problema, no?
Ja us dic ara que aquesta tampoc us
salvarà, no?
De fer exercici i fer dieta, ja, que és l'única manera que sabem que funciona, no? Però sí que és veritat, i és el que dius, últimament s'han descobert algunes hormones i algunes substàncies relacionades amb la gana, relacionades amb engreixar-se, que estan a fases inicials, com aquest estudi que us explicaré ara, és tot molt, molt inicial, però jo crec que en el futur potser sí que veurem. Veurem realment alguna cosa.
A veure, explica'ns.
En aquest cas, això és un article que s'ha publicat la setmana passada a la revista Cell Metabolism. El que presenta és dades sobre la relació entre l'exercici i aprimar-se, no? Segons l'estudi aquest, el que veuen és que l'exercici fa que les cèl·lules dels músculs,
sí,
alliberin una substància que obliga a les cèl·lules que normalment guarden el greix a fer el contrari, cremar el greix. És a dir, és una substància que s'alliberaria a la sang, circularia, aniria a parar allà on s'emmagatzem el greix, i aquest greix es comportaria una mica com el que es diu el greix marró, que és un greix que en els humans adults n'hi ha poc, però que en teoria fa just el contrari del greix normal. El que fa és, en lloc de guardar el greix, el crema. Seria un lloc com una central de cremar el greix. Clar, això el que faria, doncs, en principi, seria, doncs, que permetria, aquesta substància permet eliminar greix. Això és una substància que s'anomena BAIBA, que són les inicials de l'àcid beta-aminoisobutíric.
Sí.
I el que passa...
Noi,
sí, no?
T'ha sortit bé la primera, eh?
Home, m'he estat entrenant, perquè era un nom una mica llarg.
I tant, quan l'he vist aquí escrit, dic, a veure com ho fa.
A veure com ho dirà. Doncs això ho vam fer amb ratolins, que els donaven el vibe aquest, i veien, doncs, que efectivament es veia una pèrdua de pes ràpida. Evidentment, això són estudis inicials amb ratolins, no vol dir res, que en humans passi el mateix. Però sí que hem vist, per exemple, que en persones que tenien, per exemple, que tenen problemes de cor i de diabetis,
sí,
que els diuen que han de fer exercici, els controlaven els nivells del vibe aquest en sang, i veien, doncs, que després de fer exercici, després de posar-se en marxa un programa per reduir ser menys sedentaris, diguéssim, el BAIBA augmentava un 17% en sang. És a dir, que sí, que sembla que està relacionat amb l'exercici.
El que no se sap és, si ens ho donen externament,
clar,
quin efecte secundari té això, si es pot desequilibrar.
Com sempre, serà més complicat que del que sembla, però la idea és bona.
I tant.
Clar, això el que faria seria simular els efectes de l'exercici. No seria una cosa artificial que crema calories, sinó tu mateix fer que el teu propi greix eliminés les calories. Seria
sense
molt bo, si
fer exercici, per això.
Sense fer exercici, si funcionés com a fàrmac. Ja veuríem això, si en el seu moment serà així. De moment, l'única cosa que podem fer és continuar amb el de sempre, no? Exercici, dieta, menjar menys el que gastem, que és l'única cosa que funciona.
Arribem a la primera notícia.
Número 1. Uns científics calculen quina és la millor gravetat per fregir unes patates.
Però què és això?
Això és un tema molt important.
Què és aquest tema?
Segurament
això és surrealista.
Preocupa molt a tothom a quina gravetat hem de fregir les nostres patates.
A veure, explica'ns.
A veure, no, és important, perquè estem parlant de que això ho estan fent per estudiar la qualitat de vida dels astronautes. No? Pobres astronautes estan allà dalt menjant barretes i menjant píndoles que, no, diguéssim, que no té molt de gust. I estan pensant què passaria si, doncs, els poguessin fer fregir unes patates. I el que han fet és fer un estudi, doncs, aquí a la Terra, sense anar enlloc,
sí,
han agafat una gran centrífuga d'aquestes i han ficat les patates, han fregit patates dintre d'una centrífuga. Les centrífugues van rotant i poden generar gravetat, doncs, i fins a 9 vegades la de la Terra.
I
no?
Què? A quina conclusió han arribat?
Doncs que les patates fregides amb oli d'oliva es fregeixen millor a 3 vegades la gravetat de la Terra.
Caram!
O sigui, que les patates que estem menjant ara no són tan bones com les que podríem menjar...
O sigui, que queden més cruixents.
Queden més cruixents, més ben fetes, més dura la capa, diguéssim, més duradetes, diguéssim, si la gravetat és 3 vegades
però
més alta.
Però això no, o sigui, a nosaltres no ens afecta. O sigui, no podem nosaltres de sobte multiplicar per 3 la gravetat que tenim a la cuina.
Home, però pensant avui en dia el que fan els cuiners nostres a casa nostra, que hi posen ciència, i qualsevol dia veurem algú ficant una centrífuga a la cuina i centrifugant les patates perquè li surtin a 3 vegades la gravetat.
Escolta, i explica això del planeta. Quin és el millor lloc del sistema solar per fregir patates?
Clar, llavors la conclusió que han arribat és que si voleu fer les patates perfectes heu d'anar a Júpiter, que és on hi ha 2 vegades i mitja la gravetat de la Terra.
Ara no sabem, mateix sí. Me'n vaig cap allà.
A Júpiter a fer un paletet de patates fregides.
A fregir patates. Salvador Massip, molt interessant, com sempre, i fins la propera. Fins aquí 15 dies.
Molt bé, que vagi bé.
Adéu-siau.
Adéu, fins ara.